Avui a l'ofici d'educar, aprendre idiomes per obrir la ment. A EducaWeb ens donen 5 motius per aprendre un idioma. Primer, t'obre la ment i, per tant, a més d'aprendre un idioma i millorar la capacitat de comunicació, augmenta la capacitat de comprensió i tolerància amb les altres cultures. Segon, desenvolupa la capacitat cognitiva. Aquells que parlen dues o més llengües des de la infància tenen més flexibilitat cognitiva i capacitat d'adaptar-se a un nou context. Tercer, millora la capacitat d'aprenentatge. Molts estudis afirmen que els bilingües tenen més capacitat d'aprenentatge, anàlisi, matemàtica i creativa. Quart, augmenta les competències transversals. I cinquè, es poden veure les pel·lícules en versió original i, a més de pel·lícules, jocs o programes informàtics. La formació multilingüe té múltiples avantatges perquè millora la capacitat per concentrar-se, desenvolupa la percepció auditiva i potencia les habilitats verbals. I es desterra la idea que perjudica l'aprenentatge de la llengua materna. El catedràtic de Psicologia i Trastorn del Llenguatge de la UB, Miquel Serra, que ens acompanya avui, explica que el cervell està preparat per al multilingüisme perquè les funcions comunicatives quotidianes són fàcils d'assolir i està en funció del temps d'exposició o la funció que té aquesta llengua. Pels experts, entre els 3 i els 7 anys és el millor període per introduir una tercera o quarta llengua perquè el cervell és plàstic i s'adapta al que rep perquè té més neurones. Abans dels 4 es mantenen els registres dels sons oberts i no es tanquen els sets, tal com apunten alguns experts, sinó que simplement, a partir d'aquesta edat, costa molt més esforç aprendre una altra llengua perquè requereix més motivació. Per l'Anna Solemena, autora de Multilingües des del Bressol, perquè un infant es comuniqui correctament en una llengua, s'han de donar 2 condicionants: que hi hagi una necessitat per parlar-la i que hi hagi interès per aprendre. Avui, a l'ofici d'educar, aprendre idiomes per obrir la ment.
L'ofici d'educar.
Paloma Arenós. Per aprendre un idioma, la immersió ha de ser plena, natural i multisensorial.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. L'estiu del 2015 es va estrenar la pel·lícula de dibuixos animats titulada Del revés, Inside Out en anglès, on cada personatge interpreta una emoció. Una d'elles, en la versió anglesa, era Disgust, que fàcilment es tradueix per disgust. I així ho feren, en principi. Tanta sort que se n'adonaren a temps que la traducció correcta era fàstic. Una obra d'Oscar Wilde porta per títol The Importance of Being Earnest, que s'ha traduït al castellà per La importancia de llamarse Ernesto, títol que no fa justícia al sentit original, ja que juga en l'homofonia de Ernest, que sona igual per referir-se a Ernest, seriós i honest. Traduttore, traditore. Afortunadament, en català es coneix com La importància de ser franc. En català, el nom de franc és homòfon, sona igual que ser franc, en franquesa. A saber què es podria interpretar si el títol en castellà fora La importància de llamarse franco. El domini d'idiomes ajuda a apreciar aquests matisos i és una riquesa en la qual cal educar, molt més enllà dels beneficis econòmics que hom pot treure pel fet de dominar idiomes. El domini d'idiomes dona una visió més estereoscòpica de la realitat, ja que interpretem la realitat a partir de les paraules.
Aprendre idiomes per obrir la ment. Avui és el títol que hem posat en aquest programa. Creiem fermament que aprendre idiomes obre la ment. I per parlar-ne hem convidat el Miquel Serra, que és catedràtic de Psicologia i Trastorns del Llenguatge de la UB, amb una gran formació internacional com a psicòleg clínic del llenguatge. És, entre d'altres, autor de Psicologia de la Comunicació i Llenguatge i coautor de l'Adquisició del Llenguatge. Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i poder parlar de temes que ens interessen des de fa temps.
I ens acompanya també la Tana Serra, que és exdirectora de l'Escola de la Vila Olímpica de Barcelona, pionera en el tractament transversal dels idiomes a l'escola. Premi Marta Mata per un estudi sobre la conversa sobre matemàtiques en diferents llengües i fruit d'això va sortir el llibre Parlant de Matemàtiques s'aprèn. Benvinguda també.
Molt bona tarda. És un gust estar aquí per poder parlar del que es fa a l'escola.
Del que es fa a l'escola en relació a les llengües, aprendre llengües, ens deia el catedràtic Rafael Vizquerra, educar en la riquesa de dominar idiomes. Per què hem d'aprendre idiomes? Per què és tan fonamental? Què és el que se'ns obre? Nosaltres dèiem obrir la ment, no? Quines perspectives se'ns obren? Què passa al nostre cervell?
La pregunta i la qüestió és molt àmplia. Jo diria que anant a poc, el ser bilingüe és una situació, en general, de desequilibri i de dinamisme. A més, hem de parlar després un moment, si hi ha temps, de mil tipus de bilingüisme que hi ha. Però, bueno, anant al fil, el fet de tenir que percebre, i com ha dit molt bé el Vizquerra, viure en paraules i activitats superposades i en paral·lel, obre la ment, certament que obre la ment. Obre la ment, però no només des d'un punt de vista funcional i estructural del cervell, sinó que obre la ment des d'un punt de vista de la cultura, des d'un punt de vista de les coneixences, és a dir, conèixer una llengua vol dir conèixer gent nova, situacions noves, maneres de l'alemany, és a dir, la visió del món, que són diferents. Ara mateix ens estava parlant del disgust, tan simpàtic, i altres exemples que en podríem tenir a mils. És a dir, coses semblants, allò que en diuen els falsos amics, semblen que és una cosa i és una altra. Això, què passa? Exigeix a l'infant que s'espavili més, tingui més opcions, més dificultats, i en aquestes opcions i en l'escollir, el decidir equivocar-te i aprendre, és on realment obrim aquesta ment. Ara bé, després, ja temps i ocasió, parlarem de diferents situacions, diferents persones i altres coses, perquè podem ser optimistes per les persones que poden aprendre idiomes bé, que són la majoria, però també hem de veure que l'aprenentatge de les llengües no és una cosa tan senzilla com moltes vegades en parlem. Ho dic perquè, si m'extén una miqueta, una llengua és, com dèiem, un desequilibri, i un desequilibri requereix adaptació, requereix dinamisme, requereix saber què vols d'aquí un any, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys. És a dir, no només ens podem plantejar el fet de la infància i l'escola amb l'aprendre l'idioma, perquè l'idioma no és una cosa que es té com una possessió d'un objecte, sinó que és una cosa que requereix experiència, usos, manteniment, i a vegades parlo a classe d'higiene lingüística, perquè tots hem experimentat que després de temps d'anar a fer servir una llengua resulta que la tenim rovellada, per entendre's, sobretot en l'expressió.
Sí, però curiosament, una vegada has agafat unes bases, és com aprendre en bicicleta, que la tens una mica rovellada, però l'agafes de pressa. A mi em passa amb les llengües.
Has fet un bon exemple, perquè anar en bicicleta és un procediment, no és un coneixement. És a dir, és un bon exemple. Perquè tu, per exemple, pots saber fer una paella fantàsticament bé i un estranger et demana com se fa la paella, llegir la recepta i després tornar a casa i no sabrà fer res. És a dir, aquest és un concepte bàsic. I un procediment, com has dit tu, en bicicleta, a mi deixa'm posar-ho un cara més difícil. Un idioma o una llengua, jo prefereixo parlar de llengua, és com aprendre a tocar un instrument musical, com aprendre a tocar el piano. És a dir, hi ha molts nivells, molts usos, moltes formes de mantenir-lo, moltes maneres de disfrutar-lo, i per tant, a darrere de cada projecte bilingüe, individual o d'escola, hi té que haver-hi un objectiu, hi té que haver-hi unes decisions a prendre que seran uns mitjans, i això tu ho pots ensenyar un vell.
Tu, aquest tu és la Tana.
La Tana, exacte. Sí, sí. Això d'estar presents i no...
Tana Serra.
Exacte.
A l'escola, en el centre educatiu, sí. Des del teu punt de vista, quin paper té la llengua estrangera, diguem-ho així, quin paper ha de tenir?
A veure, tu has dit al començament que amb un d'aquests principis de l'EduWeb, no?, que l'aprenentatge de diferents llengües obre la ment. Jo diria que obre la ment i obre el cor, i obre la persona com a ésser social. O sigui, obre moltes coses, no només obre la ment, no? Des de l'escola, nosaltres, a l'Escola Vila Olímpica, des de fa 21 anys, exactament...
21 anys?
21 anys. L'any 1996 vam començar, la Rosa Maria Ramírez i jo, el projecte integrat de llengües a l'escola. Evidentment, la llengua estrangera hi té un paper, però abans de parlar de la llengua estrangera, a mi m'agradaria parlar del paper de la llengua a l'escola d'infantil i primària, no? La llengua a l'escola d'infantil i primària és essencial per aprendre, és a dir, per aprendre qualsevol cosa, per aprendre matemàtiques, per aprendre geografia, per aprendre socials, per aprendre plàstica, necessitem parlar. No? I és amb aquest parlar que hi ha entre els nens i el mestre, entre els nens, entre ells mateixos, que es construeix el coneixement, que s'avança amb l'aprenentatge. Aleshores, aquest és el pinyol del nostre projecte. El pinyol del nostre projecte és la conversa, és poder parlar de qualsevol cosa. I quan parlem i fem qualsevol cosa, perquè no només parlem, sinó que també fem, i a mida que fem, parlem, és a dir, a mida que moldegem el fang, estem parlant, a mida que fem un experiment per construir ciment, no?, que és una de les coses que es fa en llengua anglesa, parlem, a mida que pensem com hem fet una determinada operació, parlem, és amb aquest parlar que aprenem a parlar i aprenem també matemàtiques, aprenem geografia, aprenem plàstica, és a dir, això es dona de forma simultània si tu t'ho planteges, i si t'ho planteges d'aquesta manera, l'aprenentatge té una gran, molta més rellevància i molta més potència que si tu només et planteges aprendre llengua en uns determinats temps i aprendre continguts no tan clarament lingüístics en uns altres temps. Això té una força que empeny l'aprenentatge de les àrees que no són lingüístiques i l'aprenentatge també de les llengües, no? Llavors, això significa que hi ha d'haver un replantejament no només del que és la llengua estrangera, sinó que hi ha d'haver un replantejament del que significa aprendre llengües. Amb els nens petits, la primera cosa que fas és parlar. Després de parlar, representaràs damunt d'un paper, primer a través d'un dibuix i després, quan ells hagin introduït el codi de l'escriptura, començaran a escriure. Però la base de qualsevol escriptura ha de ser sempre la conversa. La conversa que representa que el mestre, a partir del que els nens van dient, el mestre va estirant i va recollint el que els nens diuen i torna a sembrar el que els nens han dit per treure més bones collites. És un procés en el qual hi aprenen no només la mainada, hi aprenem els mestres. Jo fa gairebé 40 anys que sóc mestre i no surto cap dia de classe que no senti que els nens m'han ensenyat coses, i m'han ensenyat coses gràcies a aquesta conversa. I el que passa és que aquesta conversa es pot donar en diferents llengües. Nosaltres tenim una gran sort de viure a Catalunya i de tenir dues llengües. Això no juga, això no resta, això suma, perquè tots els nens són funcionals en castellà, per descomptat, i la majoria d'ells en català. Per tant, els nens estan perfectament acostumats a que poden aprendre o en català o en castellà. El castellà, des del començament, pot ser una llengua per aprendre. No hi ha cap problema perquè aprenguem coses en castellà. Al contrari, això ens dona força. Tot i que el català, evidentment, li hem de donar un lloc perquè és una llengua minoritària, i si no li donem aquest lloc, no li donem una llotja d'honor, al castellà, el català perdrà punts. Clar, en el moment en què entra la llengua estrangera, la llengua anglesa, nosaltres, per exemple, en el cas de la nostra escola, tenim al voltant d'un 20% d'alumnat que a casa seva parla llengües que no són ni el català ni el castellà, no? la llengua anglesa no pot entrar al començament de la mateixa manera que entra la llengua castellana. Aleshores, què fem nosaltres amb la llengua anglesa? Els nens necessiten tenir un pòsit per poder comprendre. Els nens comencen a fer llengua castellana i llengua anglesa als 4 anys. Als 3 anys, nosaltres diem que el P3 és un curs perquè els nens s'adaptin a l'escola i perquè fem un bon, com un bon casament, no? Escola i criatures. A partir de P4 entra en el castellà i entra l'anglès, però de diferent manera. L'anglès cada any tindrà una hora més, és a dir, a P4 tenen 2 sessions de llengua anglesa, a P5 en tenen 3, a primer en tenen 4 i a partir de segon tindran una sessió de llengua anglesa cada dia.
Com es fa a P4?
A P4, fonamentalment, el que es fa és jugar, s'expliquen contes, es fan, es menja fruita, que cada dia es menja fruita amb llengua anglesa, hi ha una capsa màgica que serveix per engalzar les activitats d'un dia i d'un altre, que porta les criatures a que puguin predir què hi ha dins d'aquella caixa.
Amb què s'assembla?
Amb tot això en anglès, sempre amb 2 mestres dins de l'aula que modelitzen l'ús de la llengua anglesa. És a dir, parlen entre elles en anglès i amb els nens sempre parlen en anglès.
I cançons.
I canten, evidentment, i canten molt. I els contes, que tenen sempre aquestes reiteracions, no?, que ajuden a poder incorporar la llengua, no?, i la rutina, no?, de com he de demanar la fruita, de com em vaig a rentar les mans, de... Aquesta és la manera d'entrar de la llengua anglesa.
I fer matemàtiques en anglès. I fer ciment en anglès, que ens has dit abans.
Exactament, perquè a l'Escola Vila Olímpica el que es fa des de l'inici és que la Rosa Maria Ramírez i jo pensàvem que una llengua l'aprens perquè tens necessitat d'aprendre-la, perquè hi ha alguna cosa que t'apreta, no? Aleshores, què és el que apreta en una escola? El que apreta en una escola és aprendre coses noves, no? Aleshores, ens vam plantejar que a les àrees de matemàtiques i de coneixement del medi social i natural fossin àrees que poguessin estar apreses no només en català. Al començament s'aprenen en català i en castellà i a partir de tercer aquestes 2 àrees s'aprenen amb les 3 llengües. La qual cosa no vol dir que els continguts d'aquestes àrees es divideixin per 3, perquè ja he dit que el català té una prevalència. De castellà se'n fan 2 sessions al llarg de tota l'escolaritat, per tant es faran menys aprenentatges en castellà, i en anglès, l'anglès també hi entra. El que passa que nosaltres hem fet una cosa que la voldria destacar, i és que mai hem destinat una àrea sencera a una llengua estrangera. El que fem nosaltres és agafar aquestes 2 àrees, mirar el que han d'aprendre els nens i, per exemple, a primer els nens aprenen la mesura en castellà. A segon l'aprenen en català. A cinquè l'aprenen en anglès.
I algun pare o mare podria dir, quin embolic, què li diríeu?
Home, què li diria? No,
el Miquel.
Quin embolic, al final el nen no sabrà amb quina llengua ha de parlar.
No hi ha embolic. No hi ha embolic perquè fixa't que ben planificat ho han fet. És a dir, jo he callat i he escoltat encantat perquè ho teniu molt ben planificat i molt ben raonat, per entendre'ns. I, per tant, els pares, estic segur, que estaran encantats de veure que això està tan ben planificat, tan ben preparat, que després sempre hi haurà coses. Però, en principi, qualsevol pare, tu li contestes tal com has contestat ara, i el problema serà emocional i el problema serà de que es despista i desorienta, com tu has fet ara.
Ai, però, he fet de pares, mares, atabalats.
Perfecte, però tu ara m'estàs parlant a mi, que soc tècnic, per això, i després parlaré de 4 o 5 coses, i ho tens perfectament preparat. Després hi haurà problemes com a tot arreu, però has dit coses molt ben dites. Em deixes subratllar-ne algunes?
Subratlla, i després anirem a l'Anna Soler.
Molt
endavant.
Bé. Subratllo en primer lloc que tu has lligat llengua i activitat. I això és tant per la primera llengua com per la segona i la tercera. Sense activitat ben muntada, sense conversa, sense fer coses amb paraules, com deia el llibre famós, no podem fer res. I, per tant, tot això que sigui, tot el que sigui entrar per coneixements que diem nosaltres convencionals o declaratius serveix per molt poc perquè s'oblida de seguida. L'activitat és on hi ha els fonaments i és on hi ha l'estructura bona de qualsevol coneixement i encara més de qualsevol procediment. Entesos? Per tant, fer el ciment o fer les matemàtiques, que és una cosa que jo no sabia i ara m'agradaria dir-ne dues coses, està molt bé. Per tant, primer conversa. La conversa és el lloc on es munta qualsevol activitat d'intercanvi i, per tant, comunicativa, com has dit molt bé, ho has explicat perfectament bé. Si no hi ha conversa i activitat conjunta, no hi ha llengua. Si només hi ha llibre i discos o tele, no hi ha manera. Entesos? Nosaltres hem vist un exemple molt ràpid. Hi ha uns experiments amb la qüestió fonètica que després, si tinc temps, en parlaré una mica, perquè t'ho has dit 3-4 anys és abans, si pot ser, amb cançons, amb llengua materna, etc etc. Han fet l'experiment de posar la mateixa mare en una tele i el bebè allà al davant, estem parlant de nens de 6 mesos que ja discriminen una llengua d'una altra, i la mateixa mare. I la mare a la televisió no serveix. No hi ha discriminació auditiva de cara a això. Per tant, fixa't que l'intercanvi és que donem molt més actuant que no pas parlant. I, per tant, això és el nucli on s'aguanta. Per tant, afegeix una altra cosa. Has parlat de diferents... l'activitat, la conversa... Però hi ha una cosa que has dit molt de pressa, que és la cultura. És a dir, la cultura és un coneixement del món, no només són paraules i idiomes. Entesos? A mi, a la patata brava de la universitat em van posar una cosa, no sé si sabeu el que és la patata brava, no? Sí. Allò que se n'en foten dels profes.
Sí, sí, sí.
Em van posar una frase que és que l'he dit, i ara la repeteixo molt sovint, que és fugiu dels monolingües. Perquè són de mentalitat estreta. A part de que no han viatjat, no saben fer això, etcètera, etcètera. Bé, deixem això al marge. Quan he dit cultura, vull dir una cosa que tu has assenyalat i que jo encara m'agradaria amplificar més, i és que cada persona amb la seva família, amb el seu lloc de naixement, amb els seus coneixements, aporta una nova visió del món, i amb això s'expressa quan saluda, i ho fan de diferents maneres, quan s'acomiada, quan canta, quan calcula. I en la manera dels valors que hi ha del diner, les mesures, etc., també hi ha cultura. I, per tant, subratllar una miqueta o aprofitar això per fer veure que hi ha maneres diferents de veure les coses que són semblants i diferents maneres de pensar és fonamental, perquè això és el que dèiem al principi, que obre la ment. Sí, senyora.
Avui a l'Ofici d'Educar, aprendre idiomes per obrir la ment.
Manuel Pedrosa. S'ha demostrat que al nen li costa el mateix aprendre una llengua que dues.
Hem parlat amb l'Anna Solemena, que treballa a la Comissió Europea, és mare de dos fills i és autora de Multilingües des del bressol. Li hem preguntat si es pot educar un fill en 5 llengües alhora.
Sí que es pot educar els fills en 5 llengües a la vegada, és el que he fet jo, i jo penso que amb bons resultats. Els meus fills parlen 5 llengües, el neerlandès, holandès, que diem a Catalunya, el català, l'anglès, el francès i el castellà, i la veritat és que déu-n'hi-do de lo bé que les parlen. La meva filla té 12 anys i el meu fill 9 ara mateix. De fet, el secret perquè qualsevol nen aprengui llengües o el que sigui és la necessitat. És crear una necessitat i després el segon element superimportant és la motivació. Un nen que està exposat diàriament en la seva vida quotidiana a diverses llengües, de seguida comprèn que té la necessitat d'aprendre-les i ho farà com aprèn a fer servir la cullera o a fer qualsevol altra cosa quan és petitó. I la motivació és l'altre element important. Si ell se n'adona que els pares valoren aquest multilingüisme i aquest esforç que ells fan, doncs el farà molt més de gust, i això també funciona molt, molt bé.
Escoltem l'Anna Soler, que ens parla dels avantatges del bilingüisme des del bressol.
Els avantatges de parlar més d'una llengua, evidentment, són múltiples, no? De cara al futur, també a les sortides professionals que puguin tenir, però ja només el fet de poder parlar amb diferents comunitats culturals, el fet de que els hi dona una obertura d'esperit i els hi dona una relativitat de veure les coses, perquè veuen que hi ha diferents maneres d'anomenar-les i de pensar-les, no? Doncs jo penso que això els hi va molt bé.
I l'Anna Soler ens parla també de quines estratègies poden afavorir els nens multilingües.
Una estratègia que funciona molt bé a l'hora de pujar nens multilingües és associar molt bé una persona amb una llengua, no? Si hi ha persones que els nens veuen regularment que cadascuna li parla una llengua, normalment aquestes llengües es desenvoluparan bé perquè hi haurà prou exposició. Això és, per exemple, quan cada un dels pares és de nacionalitat o té una llengua diferent, és molt fàcil que cadascú passi la seva, però si també tenim alguna altra persona que pugui ser una mainadera o alguna veïna, algú que li poguéssim associar, doncs això també s'assoliria bé.
L'Anna Soler Mena ens parlava d'aquesta importància de l'exposició a una llengua. I deia associar una persona amb una llengua. I el Miquel Serra feia que sí amb el cap, que sí, que sí.
Doncs sí, clarament, perquè no n'hi ha prou només amb necessitar i motivar, perquè un nano s'hi pot negar. I un nano, en segons quines circumstàncies, si no hi ha prou freqüència i prou benestar i prou aprofitament, doncs estem, vaja, jo he tractat moltes vegades amb gent immigrant o gent de fora, etcètera, etcètera, com a consulta de la llengua i la família. És a dir, aquesta no pot ser tenir un projecte per segons quines famílies de cinc llengües, és impossible, no es pot aguantar. L'Eulàlia potser sí, perquè viu a Brussel·les, hi ha molta gent diferent, veu, té amics de diferents països, etc. Però un té que adaptar-se, com dèiem al principi, fer un projecte a l'entorn. Per què? Perquè les llengües es perden. És a dir, aquí hi ha una visió de futur que hem de tenir, perquè un nen que, no sé, tinc un cunyat meu, per exemple, que els seus fills parlen cinc llengües. És evident. Per què? Perquè han viscut a França, el català, el castellà, l'alemany de la mare, l'americà, etc. Què està passant amb el cap de 15 anys? Doncs que les llengües no es poden mantenir en el mateix nivell. Cada llengua té que tenir un ús i una funció. I és evident que es comprenen i es mantenen, com sempre, com la bicicleta, el comprendre. Però el parlar, l'ús i tota una sèrie de funcions micro, si vols tu, costa molt de mantenir. I la pregunta és, val la pena l'esforç de mantenir-ho? Jo crec que no. Perquè la gent té que arribar a un moment en què, en la seva vida, a partir dels 12 anys, no parlem ara dels petitons, que és el tema d'avui, però a la llarga sí que és, s'ha de saber administrar l'esforç que requereix el coneixement de les llengües. I un, doncs, pot fer-ho, per exemple, jo no parlo d'escriure en anglès tot el dia, no? I de parlar, però no escric prou bé. Això que he estat temps als Estats Units, etc. I no em preocupa en aquest moment no escriure prou bé. El que pretenc és que em comunicar com els nens petits. M'explico.
Però llavors, digueu-me, sisplau, sí? Per què, segons cada vegada que el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques diu que ni llegim, ni escrivim, ni parlem anglès i que som un desastre amb les llengües estrangeres i que... Què està fallant?
Això és un reflex de la cultura espanyola que hem tingut, desgraciadament. Però si tu mires a Catalunya, i ara la cosa s'ha equilibrat una miqueta, però si fa uns anys, jo ja en tinc uns quants, anaves a Madrid i ningú sabia parlar anglès. Jo anava pels congressos, per exemple, internacionalment, i la gent espanyola, que hi havia poca gent qui anés, hi havia molts més catalans que espanyols en general, en coses de llengua. A més, aquí tenim una base de treball amb la llengua que és extraordinària. Des de l'Institut de Lexicologia, bueno, no cal parlar-ne. Per què? Perquè la cultura catalana sempre ha estat oberta a coses més de tipus internacional, des del punt de vista de la llengua, de la ciència. Tu mira els metges catalans, tots saben anglès. Mira els metges espanyols i veuràs. Si tu vas mirant per àrees, per exemple, una àrea que és molt, molt impermeable a les llengües són els abogats. Quants abogats saben anglès aquí a Catalunya i quants abogats saben anglès a Madrid? Perdó, per simbolitzar Barcelona i Madrid, però sí que hi ha hagut sempre molta més obertura i molta més facilitat per relacionar-se. A més, els catalans han tingut, els de la certa edat, la dificultat de passar del francès a l'anglès, que no sé si tot va passar, però això ens va costar una miqueta, però això ens ha obert aquesta visió una mica més àmplia que tu parlaves abans.
Tana, tu ens has explicat el vostre sistema, la vostra metodologia, la vostra vocació, i jo et pregunto ara, una pregunta que et farien els pares i mares, és, això quins resultats dona?
Sí.
Això quins resultats?
Vinc preparada. La veritat és que fa 21 anys, quan vam endegar el projecte, érem unes ximples que ens llançàvem a la piscina. En aquests moments tenim resultats que ens avalen, no? Quins resultats ens avalen? Doncs des de fa gairebé 17 anys hi ha proves de competències bàsiques en llengua anglesa a final de primària. Les proves que marca el Departament d'Ensenyament, els nostres alumnes estan sempre en la franja més alta o mitja alta, o sigui, no hi ha cap alumne que estigui per sota. I, a més, parlant-ho a l'escola, això, no?, comentàvem que, clar, aquestes proves avaluen totes les habilitats lingüístiques excepte l'expressió oral, no? Aleshores, nosaltres considerem que si s'avalués l'expressió oral, els nostres alumnes estarien dins del marc de referència de les llengües entre un nivell, un A2, un B1 o un B2. És a dir, la majoria de nanos estarien més enllà, estarien en un nivell llindar, més amunt del nivell bàsic, no? Perquè realment ells aprenen l'anglès d'una manera molt funcional, o sigui, poden parlar de per què els angles d'un triangle fan 180 graus, i això t'ho expliquen en anglès perfectíssimament, eh? I fins i tot, si algú va a YouTube, potser trobarà alguna cosa d'aquestes dels nens explicant-ho, no? Per tant, és un projecte que des del punt de vista de l'aprenentatge de la llengua anglesa ha funcionat, també de les altres llengües, i què ha passat? Que els resultats en matemàtiques també són millors, perquè els nens acaben fent més hores de matemàtiques, perquè hi ha moments en què estan aprenent matemàtiques i anglès, o matemàtiques i català, o matemàtiques i castellà. Aquí hi ha una cosa important, i és que jo diria que el Departament d'Ensenyament està fent un esforç important perquè els resultats amb la llengua anglesa siguin millors, i són millors, i si mirem les proves que hi ha ara i les que hi havia fa uns anys, hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una progressió, però que aquest plantejament d'aprenentatge tan funcional s'hauria de fer també amb les altres dues llengües. I per últim voldria afegir, bueno, per últim, no per últim, però sí que voldria afegir una cosa important, que jo me'n vaig adonar, ara que tu, Miquel, parlaves dels monolingües, una de les vegades que vaig anar a explicar el projecte de l'escola a Santander, precisament, no? El fet de que tinguem el català i el castellà, això suma, això no resta. Hi ha gent que pensa, ui, això en restarà hores. És igual, són iguals les hores. Això fa el que deia el Miquel, és a dir, el fet de que els nanos funcionin amb dues llengües fa que el seu cap estigui totalment obert a aprendre amb una llengua diferent. A les comunitats monolingües és molt difícil aquest treball de poder aprendre amb una llengua que no és la seva llengua, no?
I ara, un moment, perquè ara jo, com que faig d'advocat del diable, ara un mestre, un educador pot dir, uf, i ara jo he de tenir competències per explicar la meva assignatura en una altra llengua i en una altra llengua, però... Tenidor,
Això ho explicaré ella, no jo. Però hi ha una cosa que has dit molt ben dita, que l'experiència és la mare de la ciència, com ella ens està demostrant, i és que una persona monolingüe no entén el que és una llengua. Jo abans ho he volgut expressar una miqueta i no m'he acabat de... I és que la por a la llengua és una cosa que, a una llengua que no coneixes, és una cosa que es manté i és quasi atàvica. Jo he treballat amb persones dient, però escolta, llegeix aquest resum en anglès que no costa res. A la universitat, per exemple, jo ara que deia, o que diuen, vaja, de tenir la llengua anglesa, etc. I al final quasi t'has d'enfadar. Escolta, tu l'anglès no t'ha de fer por, i el saps. I a més et dono l'iPad, per exemple, i tu quan no sàpigues una paraula la busques. I tu aquestes 10 línies del resum del capítol pots sortir de la classe sapiguent-les. Això és una situació constant, i estic parlant no de nens, sinó de grans, però amb els nens petits, de cop i volta, s'ha perdut aquesta por a les llengües, s'ha vist l'alegria que hi pot haver-hi i la dificultat que hi ha, quina és, i del mateix temps de veure que, és que a mi el de les matemàtiques m'ha fascinat després quan acabem en parlant. Per què? Perquè
fareu business quan acabem.
Sí, senyora. Perquè formalment estàs en una àrea privilegiada que si posessis tu en un altre lloc, per exemple, com les verdures. Jo quan has parlat de la física i el medi ambient, suposo que has vist la dificultat i la diferència que hi ha entre una cosa i l'altra. Són dos extrems, Molt bé.
Què diríem els mestres i els educadors, no? Que jo tinc aquest dubte, Jo vull tranquil·litzar-los.
Jo diria que l'horitzó és que qualsevol mestre haurà de ser trilingüe, no?
Qualsevol mestre haurà de ser trilingüe.
Bueno, trilingüe. Haurà de tenir, no trilingüe, m'he expressat malament, haurà de tenir el nivell de competència suficient per poder ensenyar en llengua anglesa. A veure...
I això existeix en aquests moments? El nivell del professorat és prou...
No, això no existeix en termes generals. Per exemple, jo puc dir que a la nostra escola aproximadament la meitat del professorat, no?, té un nivell suficient de llengua anglesa que es mou entre un B2 i un C2 dins del marc de referència de les llengües, no?, i que això dona elements perquè la gent pugui ensenyar en llengua anglesa. A mi em fa l'efecte que aquest és un aspecte que l'altre dia sentia que per l'any que ve encara s'endarrereix el fet de necessitar un nivell B2 per entrar a la universitat.
I com motivaríeu un mestre que ens estigui escoltant a arribar a tenir aquest nivell? Com el motivaríeu?
Jo diria que és una necessitat. O sigui, l'anglès és una llengua franca en aquests moments. És una llengua franca que en un país desenvolupat i que té ànsies de tenir una economia competitiva dins d'àrees del coneixement, no?, és indispensable per formar els nostres infants que hi hagi aquest aspecte, no? Jo diria que és això.
Alça el dit, el Miquel, i li donem la paraula.
Hi ha un problema tècnic aquí, que els mestres ja entenc que estiguin angoixats, però deixa'm dir dues coses. La primera, haurien de vigilar que els mestres que estan tractant els nens més petits parlin l'anglès correctament. A mi em preocupa enormement que, i ho veig amb el català, que tenim mestres a primària que no parlen bé. El modelatge dels nens entre els 3 i els 6 anys és essencial. Què passa? Que més tard els nens poden sentir que el propi mestre, donant-li les matemàtiques, digui, com jo dic, jo dono classe en anglès al màster i els dic tranquil·lament, el meu anglès és bastant macarrònic, mira que fa anys que en parlo, però m'és igual. És a dir, que ens entenem i que la transmissió és important, i si no pregunteu, els nens a partir dels 6-7 anys poden saber que el mestre no té l'anglès com a llengua materna i que ell ho fa en anglès, però... I, per tant, no passa res que l'anglès del mestre dels 7-8 anys sigui bo. Ara bé, de 3 a 6 anys, sisplau, que sigui molt bo. I si no n'hi ha prou, que vinguis en anglès, que se sentin cançons en anglès. Jo quan veig que prenen cançons de gent que no sap pronunciar bé, és que la fonètica i la melodia i la prosòdia en els nens petits de 3 a 5 anys és essencial.
Ara us posaré en un petit compromís.
Molt bé.
Què en penseu d'aquests centres que ofereixen aprenentatge d'idiomes, especialment l'anglès, per nadons?
Sense comentaris.
Sí, no m'agradaria entrar.
No us poso guardar. Tinc un altre compromís.
És,
també hi ha pares que decideixen parlar en una llengua que no és la materna amb els fills des que són molt petits. Com ho veieu?
És una decisió...
És una decisió d'ells.
Exactament.
Ara bé. Aquesta decisió ha de venir motivada per alguna cosa a llarg terme. Si pretenen que el seu bebè de pocs mesos o un nen de 3 anys parli en anglès, que se n'oblidi. Primera, els ensenyaran malament, perquè no en saben. Segona, no servirà per res perquè ho oblidaran, etcètera, etcètera. És a dir, una de les coses que m'hauria de quedar clar és que, i no sé si ha sortit abans, és que hem de preveure les condicions del futur del parlant, amb la seva cultura, amb les cultures que pugui tenir, i a mi el que a vegades em pregunta, quins desavantatges té l'aprendre idiomes? Només en té una, que és que segons com i amb quines condicions perdem el temps.
Doncs no perdeu el temps, aprengueu idiomes per obrir la ment. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Jo crec que podríem seguir hores parlant de llengua i de com motivar per l'aprenentatge de les llengües. Gràcies per haver-nos acompanyat, Miquel Serra. Gràcies per haver-nos acompanyat, Tana Serra. I una abraçada.
Igualment.
Ho podríem dir en anglès,
una abraçada,
en francès...
Anava a dir-ho, una abraçada multilingüe.
Això, vinga, fem-la, multilingüe, vinga. Llanceu-vos.
Thank you very much. Muchas gracias. Y hugs, moltes gràcies.
Hugs and kisses for everybody.
Jo us ho diré en panjabi. Sats regal.
Veus, ja m'agradaria saber-ne.
l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
El lleó de Correus té una mirada ferotge i molta fam, potser perquè només menja cartes. Això és el que llegim a la contraportada del llibre L'Òscar i el lleó de Correus. Ens acompanya el Jaume Centelles, el nostre metge de capçalera, pel que fa a llibres per joves i per nens. Avui aquest llibre del Vicente Muñoz Puelles, publicat per Barcanova Editorial.
Sí, va ser el primer llibre que va il·lustrar la Noemí, la gran Noemí Villamuza. És una història que seria per als nens de cicle mitjà, a partir de segon, de 7 anys, i parla de les pors que tots tenim. Aquest nen, l'Òscar, té dues pors, una de dia i una de nit. La de nit és la més comuna, por que pot haver sota del llit, por al que hi ha dintre de l'armari, aquella por ancestral. Però hi ha una altra por, que és una bústia que hi ha a prop de casa seva amb una cara de lleó. Antigament se'n veien, encara en queden algunes, en alguns pobles, i quan la mare li deia vés a tirar una carta a la bústia, ell ho passava molt malament, perquè aquella boca oberta li feia molta angoixa. De manera que el que feia era no llançar la carta a la bústia i la s'amagava. Llavors el pare i la mare deien, ostres, que malament que va al servei de correus. Al final se li acut al nen una idea, que és donar-li uns carmelets al lleó. Llavors li posa uns carmelets i per fer-se amic d'ell. Però clar, això fatal, perquè darrere de la boca ja s'espatlla tota la maquinària amb els carmels. Molt bé. Acaba molt bé el llibre i apareix el senyor de Correus al carter i li explica com funciona tot, i ell, d'alguna manera, vens les dues pors, la del dia i la de la nit. Molt divertit.
Jo t'he de dir que fa uns dies amb el meu fill li vaig dir, he d'anar a enviar una carta, i buscava una bústia, i em va dir, què és una carta?
Què és una carta? Què dius ara?
Què és una carta?
Ostres.
I vaig dir, clar, és que sí. No enviem cartes
però
últimament.
Però carters passen encara a casa.
Clar, però arriben factures, no arriben cartes.
Sí, i multes. Sí. Factures i multes.
L'Òscar i el lleó de Correus, de Vicente Muñoz Puelles, un llibre que ens parla de les cartes i dels carters. Sí. És important recordar les meravelloses cartes. Sí. Moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta estan els clàssics, Una mata de jonc, de Ramon Muntaner, i aquest fragment ens el dirà i el comentarà el Joan Centenac, que és el nostre medievalista de capçalera, és també editor de l'editorial Barcino, i cada dia ens intenta trobar la vigència d'un text. Avui aquest text de Ramon Muntaner, que parla d'una mata de jonc.
Sí, la mata de jonc és una metàfora que fa servir Muntaner per parlar de la necessitat que els reis catalans, sabeu que n'hi havia a l'edat mitjana diversos a la Mediterrània, doncs es mantinguin més o menys units. I per tant, doncs ell, si li preguntem amb ell què és la mata de jonc, doncs ell ens explicarà el següent. Llegeixo Muntaner. Diu, i si algú em demana, en Muntaner, quin és l'exemple de la mata de jonc? Jo li responc que la mata de jonc té aquella força que si tota la mata lligueu amb una corda ben fort i tota la voleu arrencar en sems, dic-vos que 10 homes, per bé que estirin, no l'arrencaran. És si en traieu la corda, de jonc en jonc la trencarà tota un fadrí de 8 anys, que sol un jonc no hi romandrà. I així seria d'aquests tres reis, Catalunya, València, Mallorca i Sicília, que si entre ells hi havia divisió i discòrdia, feu compte que tenen tals veïns que pensarien de consumar, és a dir, destruir, l'un amb l'altre, perquè és mester que d'aquest pas s'aguardin. Que mentre tots tres siguin d'una valença, no temaran tot l'altre poder del món, ans, així com davant vos he dit, seran tots temps sobirans a llurs enemics.
Quina seria la vigència pels nostres fills, pels nostres alumnes?
La vigència seria, sobretot, que evitin un excessiu individualisme. Si estem sols, ens sentim sols i hem de fer front a les adversitats sols. Si ho fem units, si ho fem amb amics, si ho fem amb familiars, si ens deixem ajudar, aleshores, doncs, anem molt més tranquils i tenim moltes més possibilitats d'aconseguir els nostres objectius si ho fem units, no pas separats.
Això en una aula és important. Aquesta idea de anem a una. On ho trobarem, això?
Això ho trobarem, és una edició que té uns quants anys, de la Crònica de Muntaner, publicada per Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs gràcies, Joan Santanac.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Les TIC per educar.
I a les TIC per educar aprenem coses de tecnologia que poden ser útils pels vostres fills, com per exemple els audiollibres, que avui ens portes una proposta, Albert Murillo, de Generació Digital.
Audiollibres que penso que se'n parla molt poc i és una tecnologia que, de fet, sempre ha existit des de fa dècades perquè la gent amb problemes visuals l'utilitzen des de fa moltíssim temps. Què ha passat? Que, per exemple, empreses com Amazon han creat una subempresa que es diu Audible, Audible, però que ho diem en català, es diu Audible, i allà és una botiga on pots comprar llibres parlats. I no només és per gent que tingui problemes visuals, sinó que pot ser utilitzat per qualsevol persona, perquè és una manera de, per exemple, llegir un llibre mentre viatges amb els auriculars tranquil·lament. Normalment són en castellà i en anglès. N'hi ha en català. Algunes biblioteques de Catalunya en tenen. De fet, si ho poseu a Google, en trobareu. El que passa que això ho ha de locutar un actor de doblatge i també hi ha una obra que té uns drets, la cosa es complica. I aquí encara no hi ha gaire mercat, cosa que és una pena, però esperem que a poc, quan la gent ho vagi utilitzant més, hi hagi més llibres en català. Com que es necessita d'un actor i que normalment, per exemple, un llibre pot estar 14 hores locutant-se, té un cost. I els llibres costen de vegades 6, 7, 8, 14 euros, depenent de la llargada. I jo el que vull comentar-vos aquí és que un exercici molt divertit és llegir un llibre en català o en castellà a casa teva, qualsevol dels nostres fills, per exemple, i després comprar el llibre en anglès i escoltar-lo en anglès. És un gran exercici perquè tu saps de què va el llibre i és una molt bona forma per aprendre un idioma com, per exemple, l'anglès. Moltes vegades diem, mirem sèries subtitulades a l'anglès, per exemple, però aquest és una forma molt més barata i fàcil de poder aprendre un idioma a través de la tecnologia.
Llegir llibres en veu alta amb els nostres fills.
Sí, també.
Jo recordo que un dia ho explicava el Jaume Centelles, no?, de fer com una mena de bicicleta, no? Sí. Ara llegeixes tu, ara llegeixo jo, i
això
el anem llegint.
Sí, sí,
per capítols,
bé.
Repartits o per fragments.
Això també està molt bé.
Buscar activitats amb ells.
Això està bé.
Que no siguin, i que els ajudin a entrar en el món dels llibres, que no sempre és fàcil.
No és fàcil, i a més, ara amb la tecnologia i amb els altaveus i el fet de poder escoltar un episodi tranquil·lament a casa es pot fer.
Llegiu llibres en veu alta. Aquesta és la recomanació d'avui.
Exacte.
Gràcies, Albert Murillo.
Adéu-siau.
I acabem amb la veu de l'experiència. Avui els nens de l'Escola Lavínia ens parlen de què és el que més estimen dels seus animals de companyia. Acabem amb la veu de l'experiència.
I es diuen Moira, Simba i Dansa. Són molt amables. I juguen bé. El Simba li llenço pilotes.
Un gos que es diu Perú i és molt maco.
Els meus animals són peixos. Els cuido a vegades, però a vegades m'oblido. Li tens que posar menjar, aigua, quan està molt bruta, i uns líquids, perquè oi que regueu les plantes de la terra i les del jardí? Pues lo mateix, però en un aquari.
Tinc la Mari, els sugus, el Clemson i els meus peixos.
I els sugus i la Mari què són?
Uns gossos. I el Clemson és un hunt. I els peixos es diuen Mickey Mick.
Oh, the third that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got the third that I've been looking for. And you got a heart full of gold. And that's really turning me on. You are, you are, you are, you are, you are everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are, you are, you are, you are, you are making my life much greener. Yeah, yes. Just say you've opened a million doors. All I can say is I adore you. You got something that I ain't seen before. Hold me, cause baby, I'm yours. Oh, I can't wait until we get home. You are, you are, you are, you are, you are everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are, you are, you are, you are, you are making my life much greener. So I wanna say, yeah. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. I don't.